A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Us heu preguntat mai què és la felicitat? Sabríeu identificar què seria gaudir d'una vida plena? O potser sou dels qui us conformeu amb tenir salut? Creieu que esteu sants perquè no esteu malalts? Si us agradaria saber quins són els secrets de la gent que viu més anys, és més feliç i més saludable, esteu escoltant el podcast correcte. Jo sóc Mercè Milán i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La ciutat que cura. Benvinguts i benvingudes de nou al podcast de Salut Conscient. Gràcies a Toni Garcia, de Ràdio Ciutat, que el fa possible totes les setmanes. Avui parlarem d'alimentació saludable, de què tenen en comú les zones blaves en relació a l'alimentació i què en podem aprendre. Repassarem algunes tendències nutricionals i comentarem quins són els paràmetres de referència que ens ajudaran a no perdre'ns entre tanta informació sobre nutrició. Comencem? A foc lent! De ben segur que tots haureu sentit a parlar de la famosa piràmide nutricional, oi? Potser us pregunteu què té a veure l'alimentació saludable amb una ciutat que cura. Doncs sí, hi té a veure, i molt. Perquè cada cop que una persona intenta fer un canvi d'hàbits, incloure una manera sana de menjar, resulta que quan surt al carrer, tot se li gira en contra. A les ciutats en què vivim, menjar sa no està de moda. Es titlla d'esnob, o de friqui, o de manies, i si, com dèiem en podcasts anteriors, relacionar-se és vital i és necessari per la salut, menjar en companyia també ho és. Ara bé, quants llocs de menjar de proximitat, menjar net i sense additius ni refinats trobem? Veurem que en els projectes de Ciutats Blaves, on un dels indicadors de malalties més elevat era l'obesitat, una de les propostes amb més dedicació va ser, precisament, la instauració de restaurants de menjar saludable i l'eliminació de supercadenes de fast food. Si tot passejant ens trobéssim paradetes de fruita fresca tallada o snacks saludables com fruita seca torrada o el natural, o quan anéssim al cine, en lloc de llaminadures ensucrades, ens oferissin dolços artesans fets sense sucres ni additius, seria més fàcil, no creieu? A les zones blaves segueixen unes pautes en comú. La regla del 80%, alimentació basada en vegetals i llegums, i un 5% de copeta de vi al dia amb amics i amb menjar. M'interessa molt, molt i molt parlar-vos de la regla del 80%, que després ja parlarem de les copetes de vi, no patiu. Bàsicament, el que ens ve a dir aquesta regla és que deixem de menjar abans de sentir-nos plens. Ho heu provat de fer mai? Si ets una persona que escolta el seu cos, podria ser que ja ho estiguessis fent. Potser perquè el cos et demana menys quantitat, però per norma general, mengem de pressa i amb estrès, cosa que fa que ho fem de forma accelerada i amb més quantitat de la que realment el nostre cos necessita. Així doncs, aquesta regla de menjar només fins al 80% permet prendre consciència del ritme en què mengem i de quanta gana tenim. Pels qui us trobeu amb dificultats per controlar l'ansietat pel menjar o el consum d'un determinat aliment sabor, com el dolç o el salat, heu de saber una cosa. No heu de controlar l'ansietat pel menjar. Heu d'averiguar què us fa tenir ansietat. Penetrar cada instant, retorna la teva essència. Sovint acostumem a construir la casa per la teulada i a pensar que amb una dieta o amb consells healthy aconseguirem un canvi en els hàbits i costums que no ens agraden. Però estem sobreinformats i, a la vegada, molt desorientats. Que si dieta mediterrània, que si ja s'ha quedat obsoleta, que si ara la paleo, que és millor, que si la proteica perquè t'aprimes més ràpid, o millor que faig un detox i així ho traiem tot de cop. En fi, de tots colors i per donar i vendre. Però en el fons, només hi ha un secret. Connecteu amb la vostra essència. Pareu i sentiu. Què va de pressa a la vostra vida? Què us sobra? O què us falta? Què us pren l'energia? Sentiu-vos i busqueu solució. Busqueu solució en un professional de la salut. L'estrès és el pitjor enemic de la nostra era i els desequilibris hormonals i metabòlics que genera no ens deixen indiferents. Entre d'altres coses, provoquen retenció de líquids, dilatació abdominal, acumulació de toxines, insomni, altres alteracions digestives. Si no identifiquem la causa d'estrès, si no apretem el desaccelerador, el mecanisme no s'atura. Dit això, informar-vos també d'un concepte nou. El set point. No estem fent un partit de tennis, no. Sabíeu que tenim un dispositiu encarregat d'identificar i informar el nostre cos de quan està ple? Aquest regulador té un nivell d'equilibri, l'anomenat set point. Ens informa de quanta quantitat i quan hem d'ingerir fins que els nutrients arriben a les nostres cèl·lules. Ara, ben atents. Si per processos d'estrès i ansietat mengem més del compte, el set point pot arribar a modificar-se i augmentar el límit establert amb més quantitat, és a dir, el nivell de sacietat. Ostres, això és una passada, eh? I no està fet per fer-nos la punyeta. És un mecanisme d'adaptació perquè el nostre cos pugui afrontar situacions de mancança o situacions d'abundància. D'això en parla molt bé la Pilar Rodríguez en el seu llibre Per pes i guanya salut, molt i molt recomanable per tenir clars conceptes bàsics de nutrició. I si en voleu saber més, no us podeu perdre la infermera virtual del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona. Però jo vull que us quedi clara una cosa. L'alimentació és important, però no és un concepte aïllat fora del funcionament de nosaltres i del nostre organisme. Com vivim, com pensem i com sentim ens fa d'una manera determinada i, en conjunt, ens fa éssers únics. Per això, les noves tendències i les més innovadores ens aporten a la nutrigenòmica. I aquesta paraulota què vol dir? Doncs vol dir que cada constitució humana és única i diferent i que, finalment, el nostre perfil genètic és el que condiciona que uns determinats aliments ens sentin millor, els metabolitzem diferent, o més o pitjor, o cremem els greixos d'una manera o d'una altra. Seguim. Anem al gra, i mai millor dit. Consells pràctics per mantenir una alimentació saludable. L'OMS diu: els hàbits alimentaris sans comencen en els primers anys de vida. 2. La ingesta calòrica ha d'estar equilibrada amb la despesa calòrica. Molt i molt interessant. És a dir, si no cremem, si no ens movem, però mengem un excés d'alimentació, evidentment, tendirem a tenir sobrepès. Clar, el nostre organisme estava preparat i dissenyat per sortir a caçar, moure's i córrer. Però si no sortim a caçar i anem a comprar o ens porten la compra online, la nostra despesa calòrica serà molt baixa. I, en canvi, la nostra ingesta tendirà a ser hipercalòrica. És a dir, hi ha d'haver un balanç entre el que mengem i com ens movem i com ho gastem. Per això, tot i que la dieta mediterrània estigui ben considerada, hem de considerar i contemplar uns canvis en el nostre estil de vida. 3. La ingesta de greixos saturats hauria de representar menys del 10% de la ingesta total i la ingesta de greixos trans menys de l'1%. En resum, i per simplificar, tot el que és de fabricació industrial porta molts additius i greixos trans i greixos que no són bons. Per tant, cal reduir tot allò que no sigui un producte bàsicament natural. Limitar el consum de sucre lliure a menys del 10% de la ingesta total. Reduïu el sucre, si us plau. I mantenir un consum de sal per sota de 5 grams diaris ajuda a reduir la hipertensió i les cardiopaties. De tota manera, al web de la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, encara hi trobareu més detalls. Però a grans trets, què és una nutrició intel·ligent? Agafeu paper i llapis. Ara sí, heu de prendre nota. Els professionals de la salut apostem per conèixer les persones i tractar-les des de la seva globalitat, de manera que si tenim present els seus condicionants orgànics, estructurals i fisiològics, així com els seus condicionants d'estrès, podrem arribar a activar els mecanismes d'autoregulació corporals, perquè sigui el propi cos el que a poc, dins d'un estadi harmònic d'acompanyament i benestar, arribi al seu equilibri. I per on comencem a endreçar tota la informació? Doncs bé, primer haurem d'anar a comprar i omplir la nevera. Comprem pensant en l'energia que aporta al teu cos l'aliment que vols escollir. Organitzar la compra per nutrients, carbohidrats, proteïnes, verdures, vitamines, minerals... Prepara't un rebost saludable a prova de trampes. No compris patates, snacks, salats, galetes, dolços... Això sí, una mica de xocolata pots comprar. Després t'explico per què. És fonamental que sàpigues com funciona el teu cos, que t'escoltis, que sentis què et senta bé i què no. Només així pots ajudar a protegir-lo. És important que els ingredients bàsics de la teva nevera i de la teva cuina siguin de bona qualitat i que els derivats els puguis fer tu en comptes de comprar-los prefabricats. Sobretot, molt de compte amb els carbohidrats, perquè està de moda treure'ls de la dieta. Però clar, els carbohidrats són l'energia de la vida. I el pa és el nostre pa de cada dia. O sigui que vigileu en comprar un pa que sigui bo, un pa que estigui fet de forma artesana, que no porti additius, i si no, jo us animo a fer el pa a casa. Els aliments poderosos són el secret de la nutrició intel·ligent. Quins són els aliments poderosos? Doncs són aquells aliments que, per la seva concentració en nutrients, ens convenen molt i molt, com per exemple els fruits vermells, els navius, els gerds, l'alvocat pels seus greixos saturats i sobretot els fruits secs. Per què? Perquè porten omegas, porten vitamines, porten minerals i porten nutrients. Seguim. Què més podem fer? Si no tenim temps d'incloure tots aquests nutrients a la vegada, pensem en les preparacions smart, les bombes de vitamines o smoothies. Fem-nos superbatuts, busquem ingredients que ens agradin i busquem eines per fer batuts saludables. I anem a hidratar-nos bé. Què passa? Molta gent te diu que l'aigua no li agrada. Jo no veig altra cosa, però si és aquest el teu cas, pensa que les infusions són un gran remei, perquè no són només aigua, sinó que ens aporten tots els minerals que aquella infusió i aquella planta infusionada contenen al seu interior. Poquet a poquet, aneu provant coses noves, proveu nous tés, proveu noves infusions de fruites. Jo us recomano a provar dos tés macrobiòtics, el bancha i el coquitxa. Ara ve la xocolata. Sí, senyor. Ara l'hivern, per descomptat, una bona xocolata desfeta, molt lleugereta, a mitja tarda, us aportarà un extra d'impuls i de bon rotllo que pot fer molta falta. Però per què? Perquè la xocolata també és un altre aliment intel·ligent. Porta triptòfan, fòsfor i magnesi. El triptòfan és un precursor de la serotonina. I la serotonina és un neurotransmissor que intervé en la sensació de benestar de l'organisme. La xocolata comercial, la comuna, porta molt de sucre. Però si anem reduint la proporció de sucre i augmentant la de cacau, trobareu xocolates molt bones i molt saludables. Rutines que ajuden a començar el dia. Heu provat de fer un got d'aigua tèbia amb natural o amb suc de llimona? Només aixecar-vos ajudarà a alcalinitzar el cos i activar-lo de forma progressiva. Si us lleveu amb calma i feu l'aigua amb llimona amb una respiració tranquil·la, és com si al cos li donéssim el missatge de netejar-se internament i de depurar-se. I amb aquest missatge, durant el dia ja tindrem més cura dels aliments que són beneficiosos per nosaltres durant el dia. És com fer un reset i restablir la funció d'equilibri. L'esmorzar és el moment del dia en què, si us lleveu d'hora o podeu fer-lo en calma, teniu com a més tranquil·litat per començar nous hàbits. I si no sabeu per on començar, és una bona manera. Potser no cal canviar l'alimentació de tot el dia i comencem només fent un esmorzar saludable. Un bon pa de sègol, d'espelta o de camut amb tomàquet i truita a la francesa, tonyina o barat, o unes llesquetes amb pa amb tomàquet i pernil salat. Sobretot, fugiu de l'embotit tradicional. Introduïu aliments saludables. Seguim. I entre hores, un bon grapadet de nous, de nacards, de cacauets al natural, una o dues peces de fruita i una bona infusió. Sobretot, teniu present que els horaris regulars i estables ajuden a l'organisme. No a tothom li va bé menjar 5 vegades al dia. Hi ha gent que no esmorza i li va molt bé. Hi ha gent que necessita esmorzar. El que importa és que seguiu una rutina i que us escolteu. Us escolteu molt i molt. Sapigueu que, en una ciutat que cura, els governs desenvolupen un paper fonamental en la creació d'un entorn alimentari saludable que permeti a les persones adoptar i mantenir pràctiques sanes. Les mesures que les instàncies normatives poden ajudar a fer-ho són moltes, però entre d'altres, harmonització de les polítiques i plans d'inversió nacionals, en particular les polítiques comercials, alimentàries i agrícoles, amb la finalitat de promoure l'alimentació saludable i protegir la salut pública mitjançant mesures orientades a aquest fi. L'explicació i els detalls són molt més extensos, però jo us convido a veure el 30 minuts de TV3, d'on ve el que mengem. I quan l'hagueu vist, reflexioneu honestament cap a on volem anar realment i cap a on volem que camini el nostre país i si realment volem que sigui un país blau amb moltes ciutats que curen. Tots hi estem implicats. I us asseguro que el reportatge no us deixarà indiferents i acabareu sent conscients que, malgrat les dinàmiques polítiques, qui provoca els canvis som les persones. I per acabar, les receptes terapèutiques per èpoques de fred. Atenció, no us les perdeu, eh? Les trobareu penjades en el meu tuit, @salutconscient. Per exemple, és imprescindible, amb el fred que fa, la sopa de ceba. És imprescindible la sopa de farigola. I per descomptat, afegiu un nou remei, ja no tan tradicional, la cúrcuma latte. La trobareu penjada sencereta en el meu tuit. I així, fins la propera, ens veiem. I es parlarà de vida.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.